A continuación presentamos en Radio En La Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web, radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Hoy estamos hablando sobre la transición, el plan de transición ecológica con Jordi Mateu, donde se hablará de todos estos proyectos y estas iniciativas con nuestro compañero Alberto Martín de Vidales, a cual le doy paso ahora mismo y empezamos con la entrevista.
Un poquito, yendo al nombre de vuestro colectivo, la pregunta es obvia. Si no nos rebelamos, ¿nos vamos a extinguir?
És una pregunta difícil de contestar, però bueno, el que sembla és que ara estem en un moment de crisi civilitzatòria en què s'està qüestionant el model actual en el que hem viscut fins ara i, per tant, estem posant en risc fins i tot la pròpia existència de l'espècie humana, no? A vegades tenim la tendència a dir hem de salvar el planeta, no? El planeta se salvarà, com ha fet tantes altres vegades. El que no sabem si ens salvarem serem nosaltres. Per tant, sí, estem en un moment que segurament o qüestionem aquesta manera de viure que hem tingut fins ara, molt produccionista, molt consumista, a base de combustibles fòssils i d'externalitzar, no?, tots els efectes negatius del nostre mode de vida, o segurament la vida tal com l'hem entès fins ara doncs no la tornarem a veure, no? I segurament ja estem en aquest punt en què ens trobem aquí i per tant si seguim anant en aquest rumb doncs pot ser que en algun moment doncs, bueno, fins i tot la nostra pròpia existència es posi en risc.
Claro, es un tema muy, muy interesante. Entonces, ya hablaremos más tarde de lo que pueden hacer los países, los gobiernos, los poderes públicos, pero ¿qué podemos hacer las personas de a pie, los ciudadanos anónimos, para mejorar la situación y para no cargarnos el planeta progresivamente? ¿Qué podemos hacer las personas anónimas?
Bueno, yo creo que la primera cosa que pueden hacer es prendre consciència d'això, ¿no? I entendre que, bueno, tots podem aportar el nostre granet de sorra en aquesta lluita i en aquest canvi necessari. Al final el que necessitem, com comentàvem, no, és un canvi de paradigma, un canvi de model d'estil de vida, per tant és un canvi, una revolució cultural pròpiament. Per tant, crec que tots i totes tenim alguna cosa a dir-hi i a fer-hi en aquesta revolució cultural. Ara, entendre que ja fa molts anys en què som nosaltres, no, com el focus de responsabilitat d'aquest canvi, d'alguna manera a vegades els governs s'han expulsat aquesta responsabilitat o aquesta capacitat de transformació i s'ha posat en l'individu aquesta capacitat i bueno, entendre que com a cosa progressiva sí que pot haver-hi canvis que es poden fer des de l'individu, però que estem en un moment en què aquesta transició cal que s'aposti també des de dalt i no només des de l'individu. Per tant, crec que també dins de què podem fer nosaltres com a persones individuals i com a col·lectiu, precisament és pressionar els governs perquè adquireixin aquests compromisos i aquestes transformacions tan necessàries per un moment d'urgència i d'emergència com la que estem actualment.
Vale, entonces, en cuanto al nivel de los poderes públicos o los países, ¿cuáles son lo más urgente? ¿Cuáles son las medidas más urgentes que se deben adoptar?
Vale, primer de tot és entendre les diferents crisis, no, en les que ens enfrontem i quins són els grans reptes que tenim com a no només com a països, sinó com a això, com a sistema, no? Vull dir, ara mateix estem en un moment de crisi multidimensional del sistema capitalista, en la qual no només és un problema de crisi climàtica, en la qual les emissions ens estan produint aquest efecte hivernacle que està fent augmentar la temperatura i totes les conseqüències que se'n deriven, que també, vull dir que això és una de les coses a la que ens enfrontem, però per altra banda ja estem veient que diferents països del món i fins i tot nosaltres estem patint escassetat de subministraments, no? Per tant, també hi ha tot un conjunt d'elements que s'estan tensionant de tal manera, de recursos que s'estan tensionant, doncs que també això d'alguna manera està portant a una crisi de materials, i això ho estem veient amb el cas dels xips per tot el que serien les energies renovables, però també pels vehicles elèctrics o els ordinadors mateixos. Com fa no massa va haver-hi, em sembla, una petita crisi de desabastiment d'una substància tan, bueno, que a priori no té cap mena de transcendència, però que al final és simptomàtica del que està passant, com podria ser la ginebra, no? Que ja s'estava parlant que aquests països estaven tenint problemes per abastir-se amb alcohol, no? Vull dir que, bueno, que al final aquesta crisi de recursos, doncs, està afectant a diferent escala, però que també és una cosa que tenim allà. I després també hi ha tota una crisi de biodiversitat a causa de la destrucció dels hàbitats, que també està portant-nos a una sisena extinció massiva d'espècies, que això també està tenint efectes negatius en el nostre ecosistema i en el nostre sistema, no? Vull dir que estem en aquest punt de diferents crisis. També podríem entrar aquí en la crisi energètica, no? Que està fent pujar el preu de la llum i també el dels productes bàsics a conseqüència d'un efecte rebot, la crisi econòmica derivada o accelerada per la Covid. Vull dir que, bueno, que al final estem aquí davant d'una crisi multidimensional que té diferents factors i, per tant, diferents maneres d'abordar-la. I jo crec que el que haurien de fer els poders públics precisament és poder veure en perspectiva, no?, i de forma perimetral totes aquestes crisis que ens afecten i, per tant, no intentar solucionar una cosa provocant una altra crisi al seu darrere, no? I, per tant, cal una mirada transversal i holística a tot aquest problema que tenim.
Mm-hmm. Estamos hablando de lo más general, pero en cuanto a lo más específico, en las comarques gironines, ¿cuáles son los principales problemas medioambientales que se detectan?
Vale, doncs, si ens centrem purament en el problema de l'emergència climàtica i, per tant, de les emissions i aquesta necessitat de descarbonitzar l'economia que tenim, dels principals focus que hi ha d'emissions és el tema de la mobilitat. L'altre també gran focus d'emissions és la part de les energies, la quantitat d'electricitat i d'energia necessària que tenim per les nostres vides diàries. Uh-huh. I després el que comentàvem, no? Aquesta escassetat d'hàbitats, aquesta afectació també a tota la part de territori natural i no natural, sinó també agrari, per exemple, que tenim a les terres, no? Que cada vegada, doncs, per conseqüència d'aquest model econòmic sustentat en el ciment, no? I en anar trinxant el territori, doncs cada vegada ens queden menys espais naturals i cada vegada més afectats, no? Més debilitats. Llavors, a nivell de comarques gironines, jo crec que tenim per davant uns quants reptes que caldria afrontar.
Mm-hmm. Y precisamente en noviembre de 2019 la plataforma Girona por el Clima presentó una moción en el Ayuntamiento que recogió una declaración institucional de emergencia climática y fue asumida por todos los partidos. ¿Se puede decir que se está cumpliendo?
Per nosaltres l'objectiu en aquell moment d'aquesta declaració institucional era acceptar la situació d'emergència climàtica. Creiem que era un pas imprescindible per després poder abordar el problema, no? Identificar-lo i acceptar-lo com a tal. Podríem dir que en certa manera això no és una cosa ràpida ni que els canvis es puguin produir ni es puguin haver-hi els seus efectes d'avui per demà, però sí que considerem que la institució Girona i comarques gironines i també a nivell català i de l'estat espanyol ja fa molts anys que anem amb un dèficit de polítiques públiques que abordin aquesta situació, aquesta emergència, com és deguda. Per tant, portem molts anys de retard en tema d'emergència climàtica i considerem que des de llavors fins ara sí que és veritat que s'està elaborant un pla de transició ecosocial precisament per d'una manera col·lectiva intentar veure quines són aquestes mesures, aquestes línies de treball per poder-hi fer front, però considerem que hi ha molta altra política pública que no s'ha fet en els darrers anys, i sí que és veritat que hem tingut una situació de pandèmia que ha obligat a reenfocar els recursos amb els que es treballava, però creiem que tot i així hi ha tot un conjunt de mesures que fa temps que es podien haver portat a terme i que Girona no està encapçalant. Llavors sí, creiem que hi ha un dèficit des de fa molts anys i que encara no s'està abordant com nosaltres considerem que s'hauria d'abordar.
Claro. ¿Y cuáles son los principales objetivos de ese plan de transición ecosocial?
Doncs, per una banda, com comentàvem, el fet aquest d'abordar com descarbonitzem aquesta economia, per tant, tot el que lliga tot això, i no només és un tema de reduir emissions, sinó de redefinir i repensar aquest model econòmic amb el que se sustenta Girona i la nostra economia. I, per altra banda, entendre que això s'ha de fer sense deixar ningú enrere, entenent que l'emergència climàtica no només és un tema que ens afectarà per igual a escala global, sinó que també hi haurà tot un conjunt de persones i de col·lectius que estan més propensos i més vulnerables i més exposats als efectes del canvi climàtic i de les seves possibles solucions. És a dir, a vegades tendim a dir, bueno, pues, per reduir les emissions passem al vehicle elèctric, i així és una manera en què, bueno, aquests vehicles no emetran i, per tant, doncs ja estem posant solució a tot això, no? Però hem d'entendre que al final és una mesura injusta en el sentit de que hi ha molta gent que no s'ho pot permetre, aquest vehicle elèctric, no? I per tant, si no hi ha una compensació i no hi ha una estratègia per abordar això des d'una igualtat d'oportunitats i de drets, el que estàs fent és encara castigar més aquests col·lectius, aquesta part de la societat que ja de per si mateix, no? Pues estava molt més exposat i era molt més vulnerable als efectes del canvi climàtic, no? Doncs creiem que això s'ha d'abordar i per això en diem transició ecosocial, no només ecològica, sinó social, si no es fa amb una gran dosi de justícia social i, per tant, intentant, com deia, no deixar ningú enrere, doncs difícilment ens en sortirem des del col·lectiu i des de la societat, entenent-la com a conjunt i no com a una part d'aquesta població que des dels seus privilegis doncs pugui abordar, no, aquesta nova situació en la que ens encarem.
Precisamente hablábamos con Jordi antes de la entrevista sobre un dato que me había llamado la atención, un aumento del 45% de la aportación de carbón a la generación eléctrica en octubre. ¿Cómo puede ser que dependamos del carbón que tanto contamina en pleno siglo XXI? Dependamos tanto del carbón.
Doncs perquè ja fa molts anys, com comentava, que no només ens enfrontem a la crisi climàtica, sinó també a una crisi dels combustibles fòssils, i això ja fa molts anys que hi ha molts experts que n'alerten i que n'avisen de les seves conseqüències, i per tant ara estem en un moment en què extreure carbó i utilitzar carbó és molt més barat que fer dependre del petroli o del gas. Per tant, hi ha països que perquè la seva economia no se'n vegi ressentida, doncs estan tirant per aquell combustible, per aquell recurs que li és més rentable i ho té més a l'abast. Llavors, aquest és un aspecte, i l'altre aspecte és, com comentàvem abans, no? És aquest repunt a conseqüència de que durant la pandèmia s'havien parat màquines i ara hi ha hagut aquest repunt en el moment d'engegar màquines. I això passa com en un motor, no? En un motor de combustió, quan tu el pares, l'energia que necessites per tornar-lo a engegar és molt més gran que mantenir-lo en stand-by, no? Doncs una mica és el que ha passat, i que segurament, no ho conec en detall, però segurament és una de les explicacions de que hi hagi hagut aquest augment del carbó. I per tant, aquí ja apostem també per una altra, diguem-ne, una línia estratègica o necessària per abordar aquestes crisis multidimensionals, que és entendre que estem vivint en un model que se sustenta sobre el creixement, en un planeta finit, i per tant això és una utopia a la qual no podem fer front, i ara n'estem veient les conseqüències. Per tant, el que considerem nosaltres que s'hauria de fer, començar a plantejar també el que seria el decreixement, és a dir, allò de aquella màxima del viure amb menys, però viure, no? Intentar viure bé, o no sé si millor, però sí que viure bé o sobreviure, però amb menys del que estem necessitant actualment, no? Sobretot en els països occidentals, que tenim una, una gran quantitat de, no només de malbaratament, sinó de necessitats materials que el planeta no té capacitat de sustentar. Per tant, estem vivint en un sistema que com autodestructiu, no? Perquè...
Claro. Esa es una de las claves, porque en plena crisis energética como la que estamos viviendo, que en la que los precios de la electricidad están donde están, se puede caer en la tentación del eterno debate de la energía nuclear. Que si es más barata, que si al final construyendo centrales nucleares al final la energía sale más barata. ¿Cuál es su postura ante este debate de que siempre se habla de la energía nuclear como más barata, aunque luego puede tener las repercusiones que puede tener?
Clar, barata a l'hora de fabricar-la, de generar-la, però hi ha tot un gasto en la fabricació de les centrals nuclears i de l'extracció i l'exportació de tot aquest combustible, que al final no deixa de ser un combustible també que s'extreu de mines. Per tant, s'extreu en altres països del món. Per tant, seguim aquestes lògiques extractivistes en el que necessitem un recurs que ve de fora i a més, és un combustible també fòssil, és un combustible que també té unes reserves limitades i en el qual també en algun moment o altre ens enfrontarem en un moment d'unes necessitats que superen la capacitat d'extracció d'aquest combustible, no? I per tant seria, per una banda, xutar la pilota endavant perquè no estem donant una solució com la que pertocaria, però a més només amb la fabricació de les centrals nuclears ja hi ha tot un conjunt d'emissions que no es contemplen normalment, perquè al final tot allò és ciment i el ciment és una de les dels sectors que més emissions de gasos d'efecte hivernacle té, i a més, doncs, no cal comentar la perillositat de les centrals nuclears i de les diferents catàstrofes que hi hem viscut i que crec que com a societat no ens podem permetre arriscar això.
Está claro. En este sentido también, el pasado fin de semana se celebró la cumbre del G20 en Roma y se llegó a un acuerdo para limitar el calentamiento global a 1,5 grados. ¿Es suficiente?
És a dir, el 1,5 graus és el que determinen els científics que com a sistema podríem sustentar, no? O com a ecosistema es podria sustentar sense que les conseqüències fossin catastròfiques. A partir de 1,5 diguem-ne que ens exposem a uns escenaris en els quals doncs, les diferents conseqüències que pugui tenir l'efecte del canvi climàtic ens seran molt difícils d'abordar com a societats i com a espècie, que comentàvem abans, no? Per tant, és cap on hauríem de tendir, però ja podem deixar anar que, per exemple, aquí a Catalunya hi sortia l'altre dia dades de bueno, l'organisme meteorològic d'aquí a Catalunya, que ara no em surt el nom, no? Però ja van treure un mapa de quin havia estat l'increment de temperatures des del 1970 fins a l'actualitat, és a dir, en 50 anys, i aquí a Catalunya ja hi ha, la majoria de zones ja han superat els 2 graus d'increment. I es comentava que si no s'abordava i no reduïen les emissions, doncs ens encaminàvem cap a un escenari de pujades de temperatura de 4 graus respecte al 1970. Per tant, no sé si és només si és necessari o no, hauríem de marcar-nos-ho com a objectiu, però entendre que hi ha tot un conjunt de fenòmens que ja s'han desencadenat a nivell natural i que això és com un cotxe o com un camió que es dirigeix cap a un abisme, no?, i porta una inèrcia. Això no és aturar avui les emissions, sinó que necessitem uns anys, no?, perquè hi hagi una repercussió en el sistema Terra, no? I per tant entendre que si no les aturem des d'allà, difícilment podrem encaminar-nos a aquest grau i mig, però entenent que tot i així no és garantia de que ho puguem aturar al grau i mig, i que en funció de la regió del planeta aquest grau i mig ja l'hem superat. Per tant, és utòpic. Ara, el que diuen els científics és ens hi va d'una dècima. Per tant, marquem-nos a l'1,5 com a objectiu i tota aquella dècima de més o de menys que puguem guanyar, doncs serà una victòria, perquè a cada dècima doncs, les conseqüències que tindrà i la repercussió negativa que pot tenir en la societat humana pot ser molt gran.
Entonces habría que entender que el 1,5 es un número de máximos y que hay que empezar a olvidarse del eterno debate de bueno, esto es para el futuro, o sea, esto es ya, o sea, la actuación tiene que ser inmediata.
Com comentava, això és un camió que va a una velocitat i després té una inèrcia. Si la volem aturar, es diu que tenim un marge de 10 anys. Però 10 anys vol dir que hem de començar a emprendre mesures i accions des d'avui mateix. És a dir, com comentava abans, anem tard. Uh-huh. Per tant, perquè d'aquí 10 anys ja es comenci a reduir la concentració de CO2 a l'atmosfera, vol dir que des d'allà hem de començar a reduir aquestes emissions. I d'alguna manera és el que s'està parlant avui dia a la cimera del canvi climàtic i s'estan marcant objectius del 2050 a tenir emissions zero, que bueno, jo crec que aquí és on està l'etern debat, no? Si realment tenim la capacitat de d'aquí al 2050 doncs descarbonitzar tota l'economia i tota, no, el nostre mode de vida.
Uh-huh. Nos hablaba precisamente de la cumbre del clima. ¿Cuáles son sus perspectivas ante esta cumbre? ¿Cree que puede aportar resultados concretos o ve que es una reunión más para fijar objetivos muy etéreos?
No soc un gran expert, ja ho dic d'entrada, però sí que veient com han funcionat les altres i des de l'experiència d'haver-ne pogut assistir en algunes d'elles i veure com funcionen els diferents mecanismes de negociació i de diàleg entre totes les parts, entendre que alguna cosa així és necessari, perquè és una oportunitat de que els països, com dic, doncs entrin en diàleg i puguin marcar-se objectius en una línia comuna i entendre que és un problema global i que cal abordar de forma global. Per tant, no n'hi ha prou amb que aquí tinguem zeros emissions si un dels països més contaminants doncs segueix emetent, i al final les conseqüències tant seran per ells com seran per nosaltres. I per tant, doncs, com dic, és una oportunitat de poder fixar aquestes línies mestre pels diferents països. Ara, al final el que cal és aterrar-ho i veure com això es defineix, aquests grans objectius es defineixen en polítiques concretes. I en aquí és on hi ha més el meu escepticisme, que moltes bones paraules, però al final aquests objectius es van repetint any rere any com un mantra, sense que s'acabi definint bé quines són les línies d'actuació concretes que permetran avançar cap a aquests objectius. I jo crec que aquí és on realment rau la dificultat i el gran repte que tenim com a societat i com a països, i que realment són tan grans els interessos que hi ha de certs lobbies i de certs sectors per seguir mantenint els seus xiringuitos, que és molt difícil que realment s'acabi concretant en propostes que, bueno, que ens permetin tenir una certa esperança en que avançarem cap als objectius que ens diu la ciència que hem d'avançar, no? I cap a aquestes reduccions que ens marquen uh-huh. els experts i els científics.
Usted estuvo en la cumbre de Madrid de hace 2 años. Nos llama la atención cuál fue su experiencia y cómo son esas negociaciones internas. ¿Cómo funciona una cumbre de este calado?
Ja dic, jo no sóc molt expert i ho dic com a observador extern a tot això. A Madrid no vaig tenir l'oportunitat de poder entrar en una d'aquestes negociacions. A l'anterior que es havia fet a Polònia sí que vaig tenir el plaer de poder-ne veure un, perquè al final són coses, la gran majoria d'elles, obertes i en què qualsevol persona acreditada pot entrar i no participar-hi, però sí formar part com a observador. I la meva experiència és que per un paràgraf i per una coma s'hi van estar més de 2 hores debatent i negociant i no se'n van en sortir. Persones que porten molts anys d'expertesa i d'experiència en aquestes negociacions m'ho comentaven. Si s'han estat tantes hores per una coma, és que aquella coma és important. Però clar, si estem parlant de polítiques concretes, d'objectius concrets, de documents, de definició concreta de tot això, clar, costa imaginar que en espais com aquest realment es pugui fer efectiva una feina no només tècnica, sinó també política, que permeti que anem tots a una i que realment deixem de banda els interessos tan personals i particulars de cada un dels països i mirem de fer una visió molt més solidària i justa dels esforços que hauria de fer cada un dels països, no? I llavors, des de l'experiència i com vaig veure que funcionava la dinàmica interna d'aquella cimera, bueno, l'esperança era poca que realment allà es poguessin concretar coses. Per tant, crec que és més des de la voluntat de cada país de poder avançar cap a això i des de la capacitat que tinguem des de les societats i des dels col·lectius per fer pressió a cada un dels països perquè avancin les línies necessàries, que no pas que en aquestes cimeres trobem la panacea i realment s'abordi des de l'emergència i l'urgència que pertoca.
Decepciona un poco, quizá. Son grandes cumbres que al final no se saca nada positivo. Entonces, vayamos a temas específicos. ¿Cuál es su opinión sobre la ampliación del Prat? Porque, por ejemplo, es un tema que ha estado encima de la mesa, lleva unos años, es un tema del que nos podemos beneficiar todos de la ampliación del Prat, pero claro, por otra parte, también supone un menoscabo al medio ambiente, en este caso invadir los terrenos de la Ricarda, que son terrenos protegidos. ¿Cuál es su opinión?
Vale. Per començar, que el tema de l'aeroport del Prat no és només una defensa d'un espai protegit i de riquesa de biodiversitat com és la Ricarda, que també, és a dir, s'ha de defensar només per això i ja ens hi hauríem d'oposar anar a l'ampliació del Prat i més en un espai, en un ecosistema tan castigat com és el Delta del Llobregat i com pocs en queden aquí a Catalunya i que molts estudis diuen fins i tot de l'impacte positiu que tenen a l'hora d'absorbir emissions de diòxid de carboni. Per tant, és com un efecte doblement negatiu. No només estàs ampliant l'aeroport del Prat i trinxant una zona un hàbitat de gran riquesa i de gran biodiversitat, sinó que, a més, si realment vols lluitar contra el canvi climàtic, el que no pots fer és carregar-te aquests ecosistemes que fan aquest efecte d'absorbir aquestes emissions, no? O sigui, d'alguna manera el debat s'ha centrat molt en Ricarda sí, Ricarda no, un debat, crec jo, molt interessat per la classe política i que ha estat recolzat pels mitjans de comunicació, i per altra banda han volgut com invisibilitzar la repercussió realment, l'impacte realment negatiu que té l'ampliació del Prat, que en un marc, com comentàvem, d'emergència climàtica i en un marc d'objectius de reducció d'emissions de diòxid de carboni, doncs que t'estiguis plantejant un projecte que el que farà és augmentar un 30% aquestes emissions de diòxid de carboni, no? Vull dir que aquesta és una part del debat que s'ha invisibilitzat i que nosaltres hem intentat com posar de relleu, que no és que ens oposem en aquest model de mobilitat pel sol fet de que sigui a l'avió i perquè ens hi oposem només per oposar-nos-hi i pel tema de la Ricarda, sinó que a més doncs té unes conseqüències negatives en quant a les emissions. Té unes conseqüències negatives en el sentit de que és un model de mobilitat basat en el combustible fòssil i que així com el vehicle, el cotxe, doncs hi ha una solució que està sobre la taula, que és el vehicle elèctric, tot i que, com hem comentat abans, tampoc és la panacea, perquè al final aquí hi ha tot un tema, no?, de, com hem vist amb els xips, que limita també aquesta producció de vehicles elèctrics, sinó que de moment encara no hi ha un combustible substitutori del fuel en el cas dels avions. I per tant, el que estàs perpetuant és un model de mobilitat basat en un combustible que saps que a la llarga no s'acabarà esgotant del tot, però sinó que al final tindrà uns preus tan alts que serà un mitjà de transport totalment insostenible. I a més, és un mitjà de transport que utilitza només una part privilegiada de la societat. És a dir, així com altres mitjans de transport sí que són utilitzats per totes les persones o són potencialment utilitzables per les persones, l'avió hi ha, i els mateixos estudis i les mateixes dades demostren que una part petita de la població és qui utilitza aquest mitjà de transport. Per tant, ens estem enfocant en un sector molt concret a l'hora de pensar en un projecte com aquest, no? i a més potenciant un model econòmic basat en el monocultiu del turisme que a la seva vegada trinxa el territori, esgota recursos, gentrifica les ciutats, fa que l'accés a l'habitatge sigui més difícil, se sustenta per un model laboral totalment precari, no? Les treballadores viuen en unes situacions totalment precàries. Per tant, s'ha vengut falsament que és un tema de generació de llocs de treball, que és un tema de sustent econòmic. El que fa és perpetuar un model econòmic de monocultiu, que ja hem vist que en moments, per exemple, com una pandèmia, els efectes que ha tingut sobre la nostra economia han estat molt grans, bàsicament perquè vivim d'aquest monocultiu, no? Mm-hmm. I per tant, d'alguna manera, és una esmena en aquest model de mobilitat i econòmic en el que se sustenta i pel qual es vol ampliar tot aquest aeroport del Prat. Per tant, no és només a un Ricarda sí, Ricarda no, per un ecosistema, que també, com comentàvem, sinó és una esmena total a aquest model econòmic i de mobilitat, que és per un pocs privilegiats i que no és per l'interès general de la resta de la població, i més en un context d'emergència climàtica.
Claro, nos hablaba antes de la COVID. La pandemia cree que nos va a enseñar algo, quizá la debilidad que tenemos como especie. ¿Vamos a aprender y nos va a ayudar a respetar más el medio ambiente, la pandemia?
Ens hauria d'ajudar. Si ens ajudarà o no, no ho sé. També sóc una mica escèptic amb això, més que res perquè ja portem 2 anys i precisament temes com l'aeroport del Prat o com s'està tornant a incentivar aquest monocultiu del turisme ens fa veure que sembla que la lliçó no l'hem après. I per tant dubto molt que tinguem massa esperança de que aquesta experiència negativa que hem viscut i aquesta visibilització d'aquesta vulnerabilitat que tenim com a espècie, no?, i de l'exposats i exposades que estem en el nostre entorn i el planeta i els equilibris de l'ecosistema, doncs això jo crec que fa pensar que no tenim masses esperances de que això ens hagi servit per aprendre la lliçó. Ara ens hauria de servir, perquè hem vist com al final un ésser tan petit com un virus ha estat capaç de paralitzar tota una gran potència i, no?, tota aquesta unipotència que tenim com a espècie humana.
Claro. Otro tema que no hemos tocado es el de la deforestación. Un gran problema con el que tenemos es la deforestación del Amazonas. Pero claro, con un presidente como Bolsonaro, ¿cómo se puede solucionar esta situación? Una persona que no entiende que ahí hay un problema que está afectando al mundo en general y a Brasil en particular.
És difícil i en aquí crec que també el que hem de poder veure és com en moments de... com aquests moments d'emergència i debilitat també són utilitzats pel populisme, per fer-se amb el poder i per fer servir a la contra tots aquests arguments que a vegades utilitzem precisament pel contrari, no? per defensar la biodiversitat, defensar els hàbitats, combatre l'emergència climàtica. Doncs és important veure també com aquests missatges són portats per l'extrema dreta i per el que se'n diu ara l'ecofeixisme per fer la contra. I en el cas de Bolsonaro el que està mirant és per el propi interès personal, partidista i de subsistència d'unes quantes multinacionals, que aquí caldria també posar el focus, no?, que d'alguna manera el permeten sustentar en ell en el poder, no? Però crec que aquí també hem de veure com quina és la part de responsabilitat que tenen totes aquestes multinacionals en això. Al final Bolsonaro no fa més que estar a expenses o estar lligat a uns interessos, no?, d'aquestes multinacionals, que moltes d'elles no tenen seu a Brasil i per tant necessiten tots aquests recursos per després exportar-ho a països com el nostre, o necessiten aquelles terres per fer-hi camps de cultiu de soja o per alimentar, pues, les vaques que després ens menjarem aquí, o precisament per fer camps de pastures per alimentar aquestes vaques que després ens menjarem aquí, no? Vull dir que no només és Bolsonaro el problema, sinó tot un sistema extractivista del qual nosaltres en tenim certa responsabilitat i que també caldria ser-ne conscients i afrontar-ho des d'aquí.
Yo me quedaría con quizá con este mensaje, Germán, el de que lo particular afecta a lo global y que, aparte de las multinacionales y aparte de los países, que por supuesto tienen mucha responsabilidad, nosotros también tenemos la nuestra. Bueno, simplemente agradecerle a Jordi Mateo que nos haya atendido nuestra invitación y que nos haya hablado de temas tan interesantes y que nos afectan tanto. Así que muchas gracias, Jordi.
Gracias a vosotros por convidarme y un placer haber estado aquí.
Y también haciendo una especie de introspección, ¿no? A cada persona a poder aportar no solo detrás de una entidad, sino en su forma de vivir, en su claro. forma de coger transporte, en la decisión que hay al final de cada uno tiene que ver con todas estas iniciativas, ¿no? Que dentro de las frases que he ido captando de Jordi es bien interesante porque comentaba que como que alguien en la calle piensa que hay más tiempo, que no ya vendrá alguien y lo solucionará. Y no, se nos acabó el tiempo, dijo Jordi, ya estamos contrarreloj, pero hace rato, ¿no? Que llevamos también muchos años de retraso con el tema de la emergencia climática. Uh-huh. Claro, la emergencia climática ahora es importante cuando la tenemos encima, claro. ¿no? Y otra de las frases que tengo por acá es que estamos viendo que las diferentes países están padeciendo de suministros por la tensión que hay sobre todos los recursos y sobre todo los países del primer mundo, abusando un poco también de su potencia, ¿no? De su fuerza y de su capacidad a nivel internacional para incluso comprar emisiones. ¿Qué países que compra? Estados Unidos compra emisiones, no, China compra emisiones a diferentes países, porque China, lógicamente, al ser la industria del mundo, uh-huh. tiene su límite cumplido, ¿no? A mitad de año o algo así.
Bueno, en general, no soc expert en això, però en general aquí també comprem emissions. És a dir, el tema del mercat de les emissions precisament és una de les coses que s'ha d'abordar en aquesta cimera per veure com es regula tot això, perquè s'està veient que s'està comprant emissions a països que no emeten, no? Uh-huh. I per tant se'ls limita la capacitat de desenvolupament per poder aquí seguir mantenint aquest estil de desenvolupament. Exacto. I d'estil de vida.
Sí, sí. Y además que, bueno, ya de forma más local, Girona no está avanzando con las diferentes leyes que deberían abordar la emergencia climática, leyes que ya están impuestas y están coordinadas desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, de mi parte también, Jordi, gracias por toda la información y por todo el incentivo que tenemos a nuestra audiencia. Así que, bueno, invita a la gente donde te puede encontrar, si tienes alguna entidad o algo para que la gente pueda profundizar dentro de la información que tú brindas.
Sí, bueno, a Rebel·lió Extinció Girona ens poden trobar tant a Twitter com Instagram, Facebook, i això, XR Girona, i allà ens trobaran. Vull dir que poden anar seguint tot el que anem a fer, tot el que anem fent, i si algú està més interessat i es vol involucrar en la lluita, doncs de tant en tant també fem assemblees obertes i benvinguda tota col·laboració que vulgui venir.
Pues muy bien, tenemos una segunda parte, entonces Alberto, ¿nos adelantas?
Sí, bueno, vamos a hablar con Jordi Planas porque hay un par de actos ahí relacionados con la agenda latinoamericana en los que queremos nada, simplemente dar unas pinceladas e invitar a la gente a que asista.
Muy bien, pues Jordi Mateo, muchísimas gracias. La gente que está escuchando a través del podcast o en vivo, a través de La Buena Radio, gracias por estar ahí. Tenemos una pequeñísima pausa musical y volvemos con la segunda parte y un anuncio de la presentación de la agenda latinoamericana aquí en la entrevista de la semana. Hasta ahora.
Volvemos en breve con la entrevista de la semana.
Que no sé cómo son, cada uno su historia, cada uno su rol. Somos solo personas, unos que viven mejor, que usan el afecto como el primer valor, otros contentos siendo lo que son. Otros luchan su trozo, otros lloran su horror y son solo personas.
Estamos de regreso en la entrevista de la semana con Germán Discoa y Alberto Martín de Vidales.
Cuatro de la tarde, 53 minutos, 16:53 aquí en La Buena Radio. Estamos en la entrevista de la semana. En la segunda parte, hoy estaremos hablando de la presentación de la Agenda Latinoamericana y en su edición número del año 2022. No sin antes avisarles o recordarles que hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que cuidar nuestra mente y nuestras emociones. Hay que hacerlo de una forma profesional y sobre todo con instrucción. Este día 6 de noviembre a las 11 horas en la parroquia Santa Susana del Mercadal, en la carrera de la obra número 6, en la inscripción ongdagua@gmail.com, estaremos ofreciendo un apoyo emocional, empoderamiento y acompañamiento en el proceso de integración. Ven a nuestro grupo, es la sesión número 1, cada dificultad como potencial de crecimiento. Esto lo organiza la ONG Dagua y colaboración con el Ayuntamiento de Girona y otras entidades. Recuerda inscribirte en ongdagua@gmail.com interesándote por este grupo de apoyo emocional y empoderamiento en el acompañamiento del proceso de integración. Seguimos con la segunda parte de la entrevista de la semana con Jordi Planas y el anuncio de la presentación de la Agenda Latinoamericana.
Bueno, pues precisamente este 5 de noviembre a las 7 de la tarde se hace la presentación oficial de la Agenda Latinoamericana 2022 en el Centro Cívico San Narcís. Y bueno, queríamos hablar con Jordi Planas. ¿Qué tal, Jordi?
Buenas Hola. Tardes. Buenas tardes.
Pues un poquito, la Agenda Latinoamericana del 2022 apuesta por la organización popular. ¿Piensas que la organización popular es la única manera de transformar el mundo?
Bueno, no diré la única, pero es la clave. El trabajo de abajo, las organizaciones de abajo, si se mueven, se mueven los de arriba. Hay que tener en cuenta el poder que tienen los colectivos de abajo y hay que utilizarlo, por bien. porque también se puede utilizar por mal. Entonces, hay una gran esperanza, y con una esperanza en una visión activa, en dar a conocer estas pequeñas, grandes realidades de estos colectivos, que hay que reforzarlos, que hay que animarlos, que nos tenemos que animar mutuamente para ir avanzando, para construir este otro mundo posible donde todos podamos vivir dignamente, libres y felices. Y este es el objetivo, organización popular, esperanza y acción transformadora.
Sí. ¿En qué va a consistir este acto?
Bueno, este acto va a tener como dos partes. Primero, va a haber un pase del audiovisual de la campaña, que ya en esta emisora ya lleva rato que lo están pasando, que es de un minuto, y que se puede bajar por internet, latinoamericana.org, pero con dos L's, latino con dos L's, latinoamericana.org, pero pueden entrar en la parte castellana o en la parte catalana. Y entonces se puede encontrar no solo este vídeo, sino todos los grandes materiales pedagógicos que estará ahí a disposición del que quiera, se lo puede bajar sin permiso alguno. Entonces, esto va a ser, luego van a tener una mesa redonda de personas que han escrito este año en la agenda latinoamericana catalana, que no todos salen en la castellana, pero casi todos, sí. Y va a estar la Dolors Terradas, que tiene un artículo, la Nuria Rivas Vidal, Susana Mota y Paula Nau. Entonces, después de esto, vamos a dar a conocer el premio al decrecimiento que la Comisión de la Agenda Latinoamericana otorga cada año a colectivos o personas que creemos que más están trabajando sobre el tema del decrecimiento. Entonces, vamos a dar a conocer el premio, y van a estar representantes del colectivo que damos el premio. Y luego también va a estar la presentación de todos los documentos y materiales pedagógicos de una manera ilustrada, y también vamos a tener al final la actuación musical de Katy Evoli, que yo creo que va a ser un acto bien atractivo y también de encuentro. Esta comunicación, esta relación humana que hasta ahorita difícil de poder tenerla, vamos a tener con tantas gentes, con tantos grupos, y que vienen de lugares distintos, y esto también es positivo. Es un encuentro también, y para ya de aquí es el acto académico para avanzar en la campaña de educación popular de la agenda latinoamericana.
Es importante volvernos a encontrar un poquito después del paso de la pandemia, pues es gratificante tener actos así. En esta agenda del 2022, entre los diversos materiales interesantes está el de Salvador Martí, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Girona, que habla de los conflictos medioambientales en América Latina y destaca la importancia de los movimientos sociales. Son muy importantes los movimientos sociales como trabajo de base para la conservación del planeta.
Sí, y el trabajo de las organizaciones sociales, también teniendo en cuenta que tenemos que estar muy al tanto, porque no solo hablamos del tema cerrado de algún lugar concreto, sino a nivel mundial. Por ejemplo, hay la causa indígena, y aquí hay varios artículos que están hablando, por ejemplo el de Paula Nau, que habla de la causa indígena. Hay el discurso del vicepresidente de Bolivia al tomar posesión del cargo, que es una preciosidad su discurso, que también habla de esta misma causa. Y entonces la causa indígena, para algunos, parece que ha fracasado, y no, ha sido pisoteada, ha sido colonizada, pero existe todavía. Y nos dan unas lecciones de humanidad fuera de serie. Por ejemplo, este año no se habla de los Zuba en Colombia, Fíjense ustedes, el año 2000 ya damos voz a ese colectivo de abajo, los UBA, cuando se rebelan frente a la mano sucia del imperialismo. Y fíjate, textualmente decíamos más o menos esto, en el año 2000, que se puede encontrar, carta de los UBA al mundo. Dice, más de mil veces y de mil formas distintas les hemos dicho que la tierra es nuestra madre, que no queremos ni podemos venderla. Pero el blanco parece no haber entendido. Insiste en que cedamos, que vendamos, que maltratemos nuestra tierra, como si el indio también fuera persona de muchas palabras. Muy bueno. Fue tanta la agresión que tuvieron este colectivo nativo, indígena, los uvas, que tomaron una decisión muy seria. Y les leo la decisión que tomaron en su momento. Dice, algunos jefes blancos han horrorizado ante su pueblo por nuestra decisión del suicidio colectivo como último recurso para defender nuestra madre tierra. Una vez más, nos presentan como salvajes. Ellos buscan confundir, buscan desacreditar. A todo su pueblo le decimos, el uva se suicida por la vida, el blanco se suicida por monedas. ¿Quién es el salvaje?
Entonces, es una buena reflexión esta.
Sí, me parece que queda claro por eso que apuntamos incisivamente a aquellos colectivos que realmente tienen la fuerza de la razón. En este caso, el colectivo de indígenas, por ejemplo, el maltrato todavía a los mapuches y tantos colectivos, pues que hay que darlos a conocer, hay que darles fuerza, hay que respetarlos y hay que tenerlos muy en cuenta.
Hablando de dar a conocer, el próximo 9 de noviembre también queremos destacar que a las 8 de la tarde en el Cinema Truffaut está la proyección de la segunda parte de Descalzo sobre la Terra Vermella, sobre la vida de Pérez Casaldáliga, que hablando de movimientos sociales es una persona que se debe recordar por su trabajo hacia los más desfavorecidos. Nos quedamos sin tiempo, nada más agradecer a Jordi Planas que nos haya acompañado otra vez para dar a conocer estos dos actos y bueno, pues invitar a todo el mundo a escucharnos los miércoles en la entrevista de la semana.
Muchas gracias pues y hasta pronto.
Así es, hasta pronto, y así decimos también a la gente que nos escucha a través del podcast, gracias por estar aquí. Recuerden el día 5 de noviembre, la presentación de la agenda latinoamericana. Muchísimas gracias, Alberto.
Muchas gracias, Germán, por todo, y nada, pues esta semana hemos tenido a dos invitados y creo que las dos partes han sido suficientemente interesantes y esperemos que nos sigan escuchando en las próximas semanas.
Escuche esta entrevista en repetición en el podcast a través de la enlabuenaradio.com. Mi nombre es Germán Disco. Hasta el próximo miércoles en la entrevista de la semana de En la Buena Radio.
Hemos presentado la entrevista de la semana. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com.